Són les 8 del vespre. El reportatge.
A Catalunya hi ha unes 515.000 persones amb discapacitat, la majoria amb un grau de discapacitat baixa. Només el 13% estan mancades d'una autonomia total. Per tipus, les majoritàries són la física i la intel·lectual. Marina Force, cap de redacció de Social.cat, explica quina presència tenen les persones amb discapacitat en el mercat de treball.
Es calcula que una de cada dues persones amb discapacitat estan en edat laboral i són potencialment actives. I perquè us feu una idea, això representa el 5,5% de la població total catalana en edat de treballar, per tant, entre 16 i 64 anys. Dic que, no obstant, segons les últimes dades que ens ha facilitat el departament, només un 0,5% dels contractes a Catalunya els signen persones amb discapacitat. No arriba ni a l'1%. És molt residual la participació de les persones amb discapacitat al mercat laboral.
La periodista del portal digital d'informació social a Catalunya, Social.cat, detalla en quin punt es troba la integració laboral de les persones amb discapacitat en comparació amb la resta de la societat.
La diferència entre la taxa de participació, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat i les que no en tenen és enorme. A Catalunya, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat és del 35%, mentre que les persones que no tenen discapacitat participen en un 82% del mercat de treball.
A Catalunya hi ha un model dual d'inserció laboral, el mercat ordinari i el mercat dels centres especials de treball, que tenen com a finalitat oferir treball qualificat i remunerat a persones amb discapacitat. El 63% dels contractes són en aquests centres especials de treball. La transició del mercat especial al mercat ordinari és només d'entre l'1 i el 5%. I, a més, els discapacitats cobren un 17% menys que una persona sense discapacitat. La cap de redacció de Social.cat, Marina Force, explica els reptes per a la integració de les persones amb discapacitat.
Reclamen més subvenció i més diners per subvencionar els centres especials de treball. Concretament, reclamen 122 milions d'euros, actualment només en reben 70. A banda d'això, per afavorir la contractació en el mercat ordinari, el que s'ha de fer és garantir que es compleixi la Llei General de Discapacitat, que estableix que aquelles empreses amb més de 50 treballadors han de tenir un 2% de la plantilla amb discapacitat. Les entitats són reticents i diuen que no s'està complint gaire aquesta llei. I d'altra banda, és la formació i l'educació. Generar itineraris formatius específics per a persones amb discapacitat i garantir-los l'accés a la universitat i donar-los totes les facilitats que es pugui, perquè això és clau per a la inserció laboral posterior.
A més, existeix la idea equívoca que les persones amb discapacitat no aporten un valor productiu al mercat laboral, i això és mentida.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Atrapats en la precarietat. Estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Fem un avanç de cada una de les seccions del programa d'avui. Tindrem la galeria de l'expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques i el Sabies què, per aprendre curiositats que ens dona la natura i els animals. També tindrem la secció de l'entrevista, on ens acompanyaran la Carme Méndez i en Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa i, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc, amb les veus de Blanca Aranyó i Francina Ballester i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que l'albatros és l'au més gran del planeta? La seva dimensió amb les ales esteses, en el cas de l'anomenat albatros viatger, pot arribar a mesurar els 3 metres i mig. Amb la seva tècnica de vol i planejant, és capaç de recórrer distàncies de 15.000 quilòmetres en tan sols 4 setmanes i fins a 1.000 quilòmetres en un sol dia. El seu disseny aerodinàmic li permet aprofitar les corrents oceàniques de l'aire sense tenir que batre les seves ales ni una sola vegada durant hores i dies. L'albatros viu pràcticament tota la seva vida sobre la superfície del mar. Després de mesos viatjant sols, sempre retornen als mateixos llocs de nidificació per retrobar-se amb la mateixa parella. Són monògams i només canvien de parella si aquesta mor o desapareix. Un cop finalitza la cerimònia nupcial, incuben un sol ou que cuiden i alimenten en torns iguals. Mentre un surt a la recerca d'aliment, l'altre roman quiet i sense bellugar-se, suportant els forts vents i el fred estoicament. A l'albatros també són una de les aus més longeves del planeta. Poden arribar a viure 50 anys i fins i tot s'han pogut fer estimacions d'altres individus que han arribat als 80 anys.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Els parcs naturals han servit per garantir que es preservin espècies i ecosistemes?
Mm-hmm. Els parcs naturals són unes figures de protecció que regula la legislació ambiental, catalana i també internacional, que permet compatibilitzar la conservació d'espècies i ecosistemes amb la vida de les persones que habiten amb el seu interior o amb, el seu, amb els pobles al seu voltant. Per tant, els parcs naturals són una figura molt important que conjuga aquests dos factors. Tanmateix, tot i el paper molt important que els darrers 30 anys han jugat els parcs naturals de Catalunya i la seva tasca fonamental, com dic, en conservació i en promoció socioeconòmica, cal reconèixer que la insuficiència pressupostària i la manca de recursos humans i la manca doncs, de suport polític estan posant en qüestió l'eficàcia d'aquesta figura i, per tant, acaben sent de vegades parcs de paper, que sobre el paper està molt bé, però a la pràctica no estan dotats prou per complir les seves funcions. Per tant, han de ser garants de la conservació, han de ser garants de l'equilibri territorial i de la vida rural de les persones i les poblacions rurals, però encara falta una aposta forta, potent, per part dels responsables polítics, per tal que això sigui una realitat.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. En el programa anterior varen passar uns talls del darrer disc de la Marató, el d'aquest any 2016. Però hi ha una cosa que no us vaig dir. Em va agradar moltíssim, que me la vaig guardar per més endavant. Resulta que en el CD hi anaven dos discs, el de la Marató i un altre que era un recull del que crec que foren les més bones intervencions durant aquests 5 darrers anys. Per això, ara, podem gaudir, per exemple, de la Maite Martín, aquesta catalana insuperable amb el flamenc i amb les cançons de la seva inspiració, que ens ofereix un clàssic com tan sols sap cantar ella, Paraules d'amor. I després, tens un amic dels gossos que s'estrenen amb aquest espai.
Sabíem més quins anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Teníem 15 anys.
Si estàs trist i massa sol, I'm jealous of it.
saber que tens un amic quan ningú no està per tu. Et feriran i et deixaran. No tindràs cap sortida, però en mi tens un amic. Digues baix el meu nom, tant se va.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Moment ara per l'entrevista. Avui tenim compartint taula amb la Paula Calvo. La Paula és llicenciada en bioquímica, té un màster en etologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona i és investigadora de la Càtedra d'Animals i Salut del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està fent recerca sobre el vincle i les interaccions entre els animals de companyia i els humans, una ciència que es coneix amb el nom d'antrozoologia. La Paula ha estat ja al nostre programa alguna vegada?
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs
he tingut ja aquest plaer. Moltes gràcies.
Benvinguda un altre cop, Paula. Si et sembla, podem començar que ens expliquis una mica què és, quan sorgeix l'antrozoologia, una mica...
Bé, la ciència de l'antrozoologia, coneguda com a tal i amb aquest nom i tal, farà com uns 20 anys, va sorgir, com no, als països anglosaxons, que és on de més preocupació, en principi, pels animals tenen. I bé, a partir de llavors va anar creixent i cada vegada més països s'han anat preocupant per aquesta interacció que tenim en el dia a dia les persones i els animals no humans i veure les conseqüències d'aquesta interacció, la part positiva i la part negativa, també. Perquè també hi ha una part negativa, sobretot la que els pertoca amb ells, que normalment són víctimes d'abandonaments, crueltat i demés. I aquesta part s'estudia, però també estudiem molt el que és els beneficis d'aquesta interacció, tot el que ens aporten a nivell de salut, tant psicològica com física, com ajuda al desenvolupament de les aptituds d'un nen, i tot això també és part del que s'estudia. I diguem que Espanya és molt recent, perquè el centre en el que estem és l'únic que existeix a tot Espanya que estudia l'antrozoologia, i portem des del 2012, o sigui que són pocs anyets.
Són jovenets. Sí. I qui forma part d'un equip que estudia antrozoologia?
Doncs l'important és que es tracta d'un equip multidisciplinar. Llavors tenim psicòlegs, psiquiatres, biòlegs, bioquímics, veterinaris, antropòlegs, sociòlegs, vull dir, necessites un equip molt ampli perquè el que busques és, des de tots els punts de vista possibles, veure com aquella interacció, una cosa com això, per què es produeix l'abandonament, puguis assolir-ho des de tots els punts possibles per poder realment trobar les causes, els factors i poder-los atacar.
I què treballeu? Casos concrets com això que has dit ara? O com...
Sí, el que busques són vies de recerca. Un d'ells, que ja n'hem parlat alguna vegada, és la síndrome de Noé, aquesta gent que acumula animals, esculls un tema i comences a veure des del punt sociològic com es tracta, és a dir, hi ha coneixement a nivell de la societat, com ho enfoca la societat, ho coneix, no ho coneix, diguem, li dona importància. Després, des de la psiquiatria, com hem d'atendre aquest tipus de casos, des de la part de veterinària, què suposa que un animal pertanyi a un cas de síndrome de Noé. Vull dir que es tracta d'això, d'agafar un tema que sabem que és important a la nostra societat i a partir d'aquí desglossar-ho i fer el puzzle i acabar juntant totes les peces per intentar buscar, sobretot, la part aplicada, que són les solucions.
Clar, perquè la gent quan busca solucions a aquest tipus de problemes, potser a vegades no saben massa a qui acudir, no? Van a un veterinari o...
Clar, és difícil trobar tècnics que estiguin formats d'aquesta forma, d'aquesta manera multidisciplinària. I per això al final és que és impossible, per dir-ho així. Necessites un equip que sigui pluridisciplinar i que t'ajudi a trobar l'entrellat de tot això. Perquè si només mires per la banda sociològica, et deixaràs l'altre aspecte, que és, bé, i els animals què? No només com els tracta la gent, sinó i quins efectes tenen els animals i com els podem cuidar millor. Si mires només la part dels animals, et deixes tota la part de l'ésser humà, com està afectant. I per això és trobar aquesta interrelació i com estudiar-la amb tots els punts possibles.
I els vostres resultats com arriben a ser útils i pràctics a la gent?
Per exemple, a dia d'avui estem realitzant un estudi en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya sobre totes les dades d'abandonament del 2015 a Catalunya, totes. S'han recollit dades de tots els centres d'acollida d'animals de companyia. Mm-hmm. I a partir d'aquí veure quants animals encara porten xip, ja porten xip, quants no, dels que arriben, quants són recuperats, si hem millorat en recuperació, si totes les campanyes que s'han estat fent a dia d'avui en esterilització han donat bon resultat o no, perquè els animals que arriben als centres de recollida no són esterilitzats, s'esterilitzen allà. I a partir d'aquí és, vale, doncs ara, si aquestes campanyes no han funcionat d'aquesta manera, l'hem de fer d'una altra. Llavors és quan vas al sociòleg i dius, escolta'm, com ho enfoquem? Perquè la campanya que era intentar conscienciar la gent sembla que no ha funcionat. Llavors cal una obligatorietat i canviar lleis i ser més estrictes amb les lleis i fer un reglament més dur, i es tracta d'això, de dir, per la via de les bones, per dir-ho així, no ha funcionat, potser cal un pas més enllà.
O sigui que feu molta feina de planificació.
Sí. És a partir dels resultats, primer fas molta feina de recerca i a partir dels resultats la part aplicada de crear plans per resoldre problemes d'aquesta interacció entre els éssers humans i els animals no humans.
Hola, Paula.
Hola.
Benvinguda un cop més.
Gràcies.
Estem molt contents que estiguis aquí entre nosaltres.
I jo us agraeixo moltíssim.
Bueno, com trobes actualment l'abandonament? Perquè vosaltres ja teniu bastant recorregut, eh?
Portem des de l'any 2008, perquè hem col·laborat amb Fundació Finita recollint dades.
Se va fent més la campanya. Mira que nosaltres, amb l'animalada, durant 10 anys, saló contra, eh? Uh-huh. A veure si haguéssim pogut, poc a poc, i el que no bravem, el que hem lograt, sí, molts gossos i gatets van ser abandonats i van trobar una segona oportunitat. Però el que difícilment és allò d'ensenyar a pescar, més que pescar, veritat?
Sí.
I això no ho sé. Com ho veieu vosaltres? Ja darrerament, actualment, en el futur, com ho veieu?
Aviam, a data d'avui el que s'ha vist és que sí, que tota aquesta conscienciació serveix perquè incrementi l'adopció. És a dir, molta gent que abans ni es plantejava l'opció, perquè no és que no ho volguessin, és que no la tenien al cap, ara la tenen present, i quan van a buscar un animal de companyia es planteja l'adopció. Per tant, hem trobat una via de sortida, però l'abandonament està estancat.
Perdona, és que estem parlant amb unes persones que ja s'interessen, que
tenen
una vertent cap als animals, però jo voldria ampliar-ho més, perquè el que interessa és la gent que està passejant en aquests moments per aquí, per allà, per allà.
El que s'ha vist i el que fem... No ha arribat perquè en 10 anys, per exemple, el que s'ha aconseguit és millorar un 10%. La xifra d'abandonaments, per dir-ho així.
Que no és massa.
En gossos, en gats, estem igual o fins i tot pitjor.
És que el gat és una mica...
O fins i tot pitjor perquè se'n recullen més, en el sentit de que potser es té més consciència de, ostres, aquest gat que està al carrer no és un gat de colònia, no és un gat feral, i realment necessita estar en una casa. I, per tant, el recullen, i per tant hi ha més gats recollits que anys ençà, però l'adopció no és prou alta i costa més, i pels gats estar en un refugi és molt dur, si han estat acostumats a estar en una casa.
I molts moren.
Molts no sobreviuen.
I de dolor i de tristesa.
I el que veiem és que a nivell d'abandonament sembla que no millorem. millorem l'adopció, la sortida dels animals, però continuem estancats en aquest punt. I que el que s'ha vist és que les solucions, perquè hi ha models que sí funcionen, i tenim un exemple molt a prop, que és Holanda, que la solució és ser molt estrictes i molt durs a nivell legislatiu.
O sigui, tu creus que, abans deies, tenim que anar al psicòleg, vols dir que tindríem que anar al policia amb la porra?
Gairebé. No? Gairebé. És com ha funcionat,
com
destric, realment.
Com d'estrictos són a Holanda?
Bé, a Holanda, per exemple, el que és comprar un animal de companyia és caríssim. Està taxat com un luxe.
Vols dir, però, és caríssim perquè hi ha molts impostos darrere?
Sí. Si tu vols comprar un animal de companyia, un gos, un gat, et sortirà caríssim. I només ho poden fer criadors, oficials i demés. Tu vols...
Està controlat.
Està molt controlat. Que no, que vols un gos o un gat i no vols que sigui de tal raça o de l'altra... Escolta'm, les gosseres
estan plenes.
Però ja, hi ha aquest model. O compres un gos per 6.000 euros o te'n vas a una protectora.
Això és una bona solució, eh?
Estan tancant refugis. S'ha acabat. Allà no hi ha abandonament.
Carai, a la que toquen la butxaca, la gent...
Clar, i això sí, sancionen moltíssim el que aquell que troben en un abandonament, perquè els animals estan identificats. Està tot molt regulat i molt controlat. I estan tancant centres d'acollida d'animals perquè estan buits. Això igual que estan tancant presons. Vull dir que Holanda és un model a seguir en moltes coses,
no? Queda molt lluny, no?
Sí, això sembla un joc impossible aquí, sí.
Perquè veieu el tema aquest social com pot afectar, sempre quan mirem l'organització social, sempre, en qualsevol societat, tens els que s'anomenen els free riders, que vol dir els que van a la seva. Passi el que passi, ells miren per si mateixos, i aquests serien els que, més igual el que em diguin, el que em facin, que jo el que faig és abandonar l'animal quan ja me n'he cansat o quan el considero un element de consum. Aquests són els vaig a la meva. Doncs aquest tipus de gent només estan controlats quan el nivell legislatiu i diguem, coercitiu, és molt alt. Si no, aquests continuen fent la seva. I aquesta proporció dins de la societat sempre hi és. I en quant als animals, sempre hi serà. És a dir, l'abandonament, eliminar-lo totalment, no.
És impossible.
És impossible. Però el que sí pots és frenar aquella gent que estaria disposada, que estaria, diguem, que seria propensa a fer-ho, per dir, escolta'm, això em pot sortir molt car. Mira, saps què? Ja no em poso en el problema d'agafar un animal, perquè si no... Realment, si després no el vull, tindré doncs, bueno, penes fins i tot de presó.
Clar, si ho fan els que realment
volen
fer-ho.
I estan disposats a fer-ho i a lluitar-hi i a dedicar-hi recursos,
això,
temps.
Aquí...
Bueno, jo crec...
Han trigat anys en allà, però ho han aconseguit.
Aquí,
ha de ser el futur, ha de ser la via.
Tenim un moment bastant amable dins de Catalunya perquè...
Sí,
tenim
sí, 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 sí.
Tenim una persona, que no vull dir ni el nom del conseller,
sí, però
nosaltres fa molts anys que el coneixem i que sembla que vol fer coses, veritat?
Sí. I per això hem estat fent justament aquest estudi amb la Generalitat. Esperem en breu poder presentar resultats.
Per això ho feu perquè ja...
Perquè ens ho han demanat ells des de la Generalitat, perquè tenen, clar, i perquè tenen
si
aquesta sensibilitat ara.
No hi ha res
ara
a fer.
Sí, no.
O sigui que és molt important l'actitud de l'administració.
Claríssimament. I has de tenir una voluntat política a favor. I, evidentment, a Holanda és el que s'han trobat, una voluntat política a favor. Un altre punt és que qualsevol animal que és de particular, en allà està esterilitzat. I punt. I només poden reproduir-se els animals de criadors i que estan oficials i controlats i demés. I perquè és que una gran part dels ingressos de les recollides als refugis venen d'animals que s'han reproduït sense control.
És possible que molts gossos vinguin d'Espanya, a vegades.
Això també. També s'ha vist que Catalunya s'està acceptant o s'està rebent una gran proporció. Es calcula que és entre un 8 i un 10%, però no deixa de ser important, d'animals, dels animals recollits a Catalunya, venen d'altres zones d'Espanya. Sí. Perquè
venen aquí a deixar-los.
Clar, o fins i tot des de refugis d'altres zones es posen en contacte amb refugis d'aquí per portar-los cap aquí, perquè aquí tenen una opció i, en canvi, en altres zones d'Espanya, l'únic camí que queda és el sacrifici, l'eutanàsia. Passen 20 dies i, si ningú l'ha reclamat, el matem. Hola. I ja està, i aquí no.
Nosaltres diem matar.
Sí.
O sigui,
no, és que no és un sacrifici.
No eliminem la paraula sacrifici, que és veritat en certs moments, però si no, és matar.
Eutanasiar, matar així mateix.
Sacrifici, doncs, eutanasiar tenen els seus vertents,
sí,
però normalment és matar.
Doncs a d'altres zones d'Espanya, la gran majoria, i ara a poc hi ha zones on, com per exemple la Comunitat de Madrid, ja s'ha apuntat a la idea d'eutanàsia zero, però a Catalunya ja es porta molts anys lluitant per això, ja està recolzat per una llei, i això fa que des d'altres zones d'Espanya diguin, escolta'm, aquí, d'aquí a poc, aquests gossos ens els faran matar. Si us plau, recolliu-los vosaltres i després d'aquí el que passa és que se'n van molts, justament, cap a Holanda, cap a Alemanya.
Alemanya és el gran problema. Eh?
I el segon país on estan anant més gossos és a Holanda, a dia d'avui. Per què? Perquè justament s'estan quedant ells sense gossos propis, abandonats, i diuen, escolta'm, portem-los d'altres llocs.
És molt interessant el que ens estàs explicant.
I tant. Moltíssim. I a Alemanya què passa?
Alemanya està tot molt controlat, també. De fet, gairebé no... Ja no és que a Holanda estan tancant refugis, és que ja gairebé no n'hi ha. Perquè no els hi calen justament per això, perquè amb tot lo quadriculats que són amb tot, amb aquest tema també ho són, la regulació de la cria d'animals i reproducció d'animals està controladíssima i és que la gent, en general, o paga molt per un animal de companyia o, si no, és que l'ha d'adoptar de fora d'Alemanya, perquè allà no n'hi ha. I llavors és el que fan.
Bon vespre, Paula.
Bon vespre.
Suposo que, per lo que estàs explicant, la Càtedra d'Antrozoologia se centra molt en les dades.
Sí.
És un banc de dades.
Nosaltres el que fem és fer molts estudis...
I aquests llavors s'aboquen i d'aquí surten, doncs...
Les propostes de futur.
Propostes i surten. És un laboratori, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. No, però sense cap animal viu, eh?
No, ja ho sé.
De dades. Recollim dades.
Llavors, no, abans estaves parlant dels gats. Jo crec que gats i gossos són dues realitats
totalment
diferents.
Sí.
A veure, el gos és més controlable, gossos no te'ls trobes pel carrer actualment a Catalunya o és un residual, però el tema dels gats, jo crec que l'enfocament té que ser sobretot amb les camades, amb la reproducció. I això és molt difícil, és dificilíssim. Llavors, que des de la càtedra, quines propostes concretes s'estan fent per conscienciar, per frenar, per voltar, per lo que sigui, tot això que estaves explicant?
Nosaltres el que proposem és a l'administració que prengui aquestes mesures.
Perquè nosaltres un enfoc que sigui realment pràctic i efectiu. Què es fa? Quines propostes feu a l'administració? Després, una altra cosa és que l'administració les apliqui. I podríem parlar llarg i tendido de lo que són els ajuntaments. Ara, últimament, estem fent una enquesta, per exemple, a 137 ajuntaments, i només hem rebut 2 respostes des de l'ADA. 2. O sigui, no, i precisament els estem demanant amb una carta que, si ja que han demostrat molt interès per al tema de perseguir els infractors per les caques i els pipis, que ens sembla molt bé, a veure si ho apliquen amb el mateix interès al que la policia local, perquè són els únics que ho poden fer, persones autoritzades de l'Ajuntament, puguin comprovar si el gos està identificat.
Si està xipat o no.
No hi ha el mateix interès i tampoc n'hi han respondre. Però, bueno, ara tornant a la pregunta.
Sí. Les dinàmiques dels gats són totalment diferents i, per desgràcia, molt pitjors, tot i que els nombres dels gossos abandonats no són bons, perquè no són bons, van millorant, però continuen havent-hi molts gossos. Però els dels gats és espectacular.
Hi ha una cosa claríssima. Amb els que tenim a l'internet, el WhatsApp, el Facebook i tot això. La quantitat de gent que cada dia s'incorpora a defensar, a ajudar, a col·laborar amb l'abandonament i la conscienciació dels animals. Això és una estadística que marca, Està marcant molt. Per tant, cada vegada se suposa que si s'incorpora gent nova a la defensa dels animals, està retrasant-se, o sigui, està retrocedint la gent que passa o que maltracta.
De tota manera, quan mires números, realment s'incorpora gent, però no tanta, en el sentit de que n'hi ha molta que se'n desdiu. també.
Ja, però el Change, per exemple, tu,
sí,
tu penja una campanya.
Hi ha una rotació molt, molt elevada.
Penja una campanya
sí, sí, al Change? Sí, 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 avui en dia les xarxes socials... Sí.
Hi ha una resposta immediata.
Però perquè filmar per internet és molt fàcil.
Clar, és el que anava a dir.
Sí, però la mateixa gent tampoc abandona. Aquesta gent, teoria, la que firma no. En contra d'això no abandona. Una altra cosa és que no faci res, però aquesta segurament no abandona.
Ai, Carme, et faries creus de gent sí? que jo conec que es posa en la xapa d'animalista i quan després tenen un problema amb el seu gos o el seu gat et venen a dir...
Bueno, sí, això ho hem viscut tots. Sí,
i què
sí.
en faig? I queda allò, ostres, és que clar, clar fins que... Sí. Mentre has tingut un animal que no ha sigut cap problema, casos, sí. bé, però... Quan venen els problemes de debò i les complicacions és quan es demostra si algú està disposat davant de tot a lluitar-hi. I trobes que hi ha molta gent que no. Per això dic, que al final no són tants.
I tornant a la
el tema dels gats.
Dels gats. Sí.
Tornem als gats.
La multiplicació, sí.
El punt clau és l'esterilització. I llavors ja. El que es vol obligar és a que qualsevol gat de particular estigui esterilitzat. Aquí caldrà que els veterinaris denunciïn aquells propietaris de gat que no tenen, suposo, que anirà per aquí. Clar, són les propostes
però
que nosaltres fem.
Que...
Sí, la cosa passarà per la denúncia, perquè però si no la gent
creus,
no ho farà.
Que això, Paula, s'ha proposat en moltes reunions que hem estat tots,
sí,
a la Generalitat,
sí, sí, sí.
fent el reglament, però... fent això, que tots col·laborem, tots aportem coses, idees, i aquesta és una resistència que trobem. El veterinari no es vol comprometre mai a denunciar amb un client perquè no el porta identificat. Entra no, i surt, que... i ell no diu res. D'acord,
però un veterinari ell... no és un policia, bueno, és un professional.
No, no té per què ser-ho, però és, que, aviam... Si
però...
Perdó, fes.
Però, a veure, tenim que marcar, si estem parlant de protegir els animals, l'animal no es pot defensar i aquí, llavors, algú té que agafar el testimoni. I el testimoni, qui l'agafa? Doncs l'agafem l'administració, les entitats i els veterinaris. També tenen que agafar aquest testimoni de dir, en aquests moments, jo sóc el defensor d'aquest gat. Per sobre... d'altres qüestions que pugui haver.
Aviam, el problema amb el tema dels gats, que és encara més complicat que en el cas dels gossos, és que no hauries d'anar casa per casa picant hola, sí. bona tarda, vinc a veure si té un gat, i si el té identificat i si el té esterilitzat. De fet, un altre greu problema és que molts dels gats no han vist un veterinari en sa vida.
També, sí.
Estan a cases i no, amb el qual t'estan indicant que el benestar de molts d'aquests gats, i aquest és un altre estudi que hem fet ara amb 2.000 propietaris de gats de tota Espanya, i ens faríem creus dels mals nivells de benestar que tenen els gats. Els gossos estan molt millor que els gats a les llars, i que la gent no és conscient de les necessitats.
Explica-se una mica la raó.
Sí, i quines són aquestes carències?
Que se... Bé, el que trobem és que no tenen les necessitats tridimensionals complertes.
Quines són?
Els gats necessiten estar en espais que es puguin moure en alçada, no només en dues dimensions. Necessiten diferents alçades. Necessiten un lloc on poder-se amagar. Necessiten, si són més d'un gat, diverses safates per fer les seves necessitats, perquè si es troben al lavabo ple, sí, i són molt nets, són molt... necessiten un poder arreglar-se, esgarrapar-se, arreglar-se les seves ungles. Necessiten on necessiten jugar. Encara que molta gent diu, va, si està tot el dia dormint. Sí, sí, però l'estona que necessita d'activitat ha de ser-hi, si no que el gat no està bé. I llavors és quan comença a mutilar-se la cua i a fer-se una sèrie de coses o acaba tenint un problema fisiològic.
La de l'alçada, per exemple, sí. Faig una mica de broma. Quan pugen i baixen a la fandilla nostra...
Sí. Amunt,
la, més amunt.
O es
posen
això, això també
això
val.
Una, val.
Això també
no
val? Però clar, llavors no et passaràs tot el dia allà aviam si el gat vol pujar i baixar.
Bueno, jo recordo una gata que el meu pare li posava per l'esquena.
I es passava el dia
doncs,
així.
Mira, tenia cobert ja.
Sí, bueno, a mi no li veia massa gràcia perquè li clavava les...
Home, clar, m'imagino.
Però que ens trobem que hi ha molt desconeixement del món del gat. I per una banda, cal molta difusió, igual que s'ha fet amb els gossos, i encara queda per fer, està claríssim, però la gent és més conscient de moltes necessitats dels gossos que abans no n'eren de conscients, que necessiten jugar sí. amb altres gossos, que necessiten estar acompanyats... Una altra cosa és que després, sabent les necessitats, les compleixin. Això ja és si ets un bon o un mal, diguem, guardià del teu animal i tens cura de com toca. També. Però és que amb el tema dels gats hi ha un desconeixement. Et trobes gent que diu, me l'estimo moltíssim, que t'està demostrant sí, sí, que té un vincle sí. elevat, però que el seu desconeixement fa que el seu animal no estigui en bon benestar.
De totes maneres, també, l'aparició d'aquests instruments perquè puguin, per exemple, pujar en vertical, fa pocs anys no existien a les botigues. Ara sí, que podem trobar una espècie d'arbres.
Però...
Sí, el teu pare.
Li hagués anat molt bé.
Però no existia res de tot això.
Però sí, per exemple, Baldes...
Ho diem perquè si hi ha alguna persona que ens sent...
Sí.
Que alguna persona que ens sent i d'això, doncs ja ho sap, que passi per les botigues, o si no, que li que faci una...
Ens queda res, que no molt
bonic. Però hi ha moltes coses per parlar.
Moltes, és que no, ja veig que no... Que hauràs de tornar un altre dia.
Sí, sí.
Voleu afegir una cosa molt ràpida, o algú, Manel?
Bueno, doncs explica'ns una mica ja com al final de la càtedra aquesta, al principi, els futurs que tingueu...
Bé,
podem anar seguint.
Ens podeu seguir a través de la web de la Universitat Autònoma de Barcelona, busqueu càtedra Fundació Affinity Animales i Salut i allà ens trobareu. Tenim Facebook, tenim Twitter, tenim LinkedIn, vull dir, les xarxes socials estem, si no, i allà pengem sempre totes les nostres novetats. Cada any fem un postgrau en antrozoologia, ara començarem al gener la tercera edició. Les dues edicions anteriors hem tingut 22 alumnes al primer any, 21 alumnes al segon. Tots ells fan el seu projecte de recerca en temes d'aquest estil. I la idea és poder arribar a conèixer millor com està funcionant la nostra societat en quant a la relació amb els animals per poder-la millorar. I, per exemple, un d'aquests estudis era una de les noies que aquest estudi amb 2.000 propietaris de gats que ens està dient... Ui, que hem de tenir molt vigilats els propietaris de gats i hem de difondre més les necessitats dels gats perquè no en són gens conscients i això està afectant el benestar dels animals.
És molt interessant, doncs, això.
Doncs un dia vens a parlar només de gats.
Sí, un dia parlarem només de les gats.
Ui, només dels gats ja, bé, moltíssim per parlar.
Gràcies. Perfecte, Paula, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit, adéu.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem en un recull d'èxits dels darrers 5 anys del disc de la Marató. Escolteu ara el Sergio Dalma, el nostre amic de Sabadell i de la veu trencada. Amb l'escolania del monestir de Montserrat, canta Em dones força. I, per acabar, seràs el meu cor, amb dues Montserrats, la Montserrat Cavallé i la Montserrat Martí. A la propera, si Déu vol.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així.
Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit.
Em dones sentir la força que tu em dones.
cor sempre et vull amb mi.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. a les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Sabies que més de la meitat de les 720 zones humides o maresmes més importants del món es troben ubicades a Europa? Distribuïdes de l'extrem nord fins al sud del nostre continent, la majoria es troben ubicades al voltant dels llacs, els mars i les desembocadures dels rius des de Finlàndia fins al sud de la península Ibèrica. Aquests hàbitats humits són santuaris que donen acollida a moltes espècies terrestres i alades i també a arbres i plantes. Però, curiosament, les maresmes més extenses es troben molt a l'interior del continent, com són els llacs de Zanúria a Polònia, els de Bielorússia, els d'Ucraïna o les llacunes estepàries d'Hongria. Molt importants són també els deltes dels rius Danubi o el Volga, que acullen i són llocs de concentració de milions d'animals. Encara que quasi totes les maresmes pateixen la pressió humana a causa del turisme, l'agricultura, la caça i la contaminació, les zones humides, que són les més amenaçades, es troben ubicades a la Mediterrània. A Catalunya tenim el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que amb els seus marjals i prats acull a una diversitat d'aus, ratpenats, amfibis i rèptils. El Delta de l'Ebre, que amb els seus 310 quilòmetres quadrats de llacunes, dunes, cales i maresmes litorals, són els últims reductes de natura salvatge que hem de continuar protegint i conservant. Com un dels exemples més desfavorables tenim el Delta del Llobregat, espai de nidificació de les aus ubicat en plena ruta migratòria del Mediterrani que, envoltat per les ciutats, els edificis, l'aeroport i l'activa presència humana s'han anat reduint i degradant progressivament fins a quedar tan sols una petita extensió molt limitada.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem, com sempre, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.